A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de les Illes i de Raú.
Bon dia, estimats oients. Començam el programa amb un refrany que ens recorda que per Sant Joan tot es fa gran.
O que per Sant Joan la calor va en gran.
Ja ho pot bé dir que va en gran, i és que dijous és Sant Joan, un patró que molts invoquen contra el calabruix.
I ja diuen que les pomes cuites al caliu del foc de Sant Joan curen el mal de coll i altres malalties.
Sant Joan coincideix amb el solstici d'estiu, que és el moment en què el sol està en el seu punt més alt. És visible per més espai de temps i escalfa més temps la terra. Per això, les plantes creixen al màxim, perquè és el moment de màxima insolació.
I ja sabeu que la nit de Sant Joan és una nit màgica, de purificació, de renovació, i que està envoltada de llegendes i de rituals. Hi ha la creença que les herbes medicinals collides aquesta nit tenen moltes més virtuts que els altres dies.
I què passa fora Vila per Sant Joan? Idò que aquest dia s'han de collir els alls que s'han sembrat per Sant Pau, si volen que siguin màgics. I abans, de dia 24, també convé recollir la camamil·la.
I dels alls i de la camamil·la, Rosa, passarem a parlar d'ubercots.
Exacte, perquè en Esperança Mora passarà pels micròfons de Del Camp a la Mà amb moltes bones notícies, i és que dia 26 de juny hi haurà fira d'ubercots a Porreres. Així que en breu minuts, la gerent de la cooperativa porrerenca ens donarà tots els detalls d'aquesta mostra.
I a Solla també en tenen d'ubercots, però en aquest cas han tornat a convidar un dels habituals d'aquest programa, en Miquel Gual, del Camp Mallorquí i president de la cooperativa de Sant Bartomeu de Solla, que parlant d'olives també té bones notícies.
Exacte, Joan, després de mesos i mesos de parlar de sequera, aquestes pluges primaverals han caigut com aigua del cel i han fet florir a totes les oliveres. Per això, l'optimisme dels productors de la Serra de Tramuntana, que asseguren que la campanya d'oliva serà molt positiva aquest any. De fet, diuen que serà la millor de temporades dels darrers anys.
I en el programa d'avui també donarem veu a dues iniciatives que són d'allò més interessants.
Exacte, per això primer viatjarem a Manacor i després anirem fins a Petra.
En Guillem Febrer és el gerent d'Estal de Llevant i ens constarà un projecte que uneix la cura per l'entorn i per la salut mental. Parlam de Sort de Savall, un projecte arrelat a la Vall de la Nou, de Manacor, que neix de l'Aliança de Terracó, una empresa familiar dedicada al cultiu de fruites i verdures, i Estal de Llevant, que és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la salut mental.
I després anirem fins a Sant Frare de Petra per endinsar-nos dins el món de les abelles en família. I és que els nins i nines i les seves famílies tenen l'oportunitat de conèixer com viuen les abelles, visitar una casera i observar-la, a més de saber com es treu la mel. Per això han tornat a convidar en Tomeu Gual perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta visita.
Però, Rosa, abans de seguir fent camí en totes aquestes propostes, saludam en Josep Escudé, que avui comanda les vies del so.
Sense més preàmbuls, i com sempre, començam el viatge de Del Camp a la Mà amb el repàs a les notícies breus que ens ha deixat aquesta setmana.
Aquest mes de juny han arribat 450 temporers del sector agroalimentari a Mallorca, 350 per part d'Unió de Pagesos i un centenar per part d'Assaja. Han pogut tornar perquè les xifres de contagis han millorat. Els pagesos reconeixen, però, que l'any passat varen tenir problemes per la manca de mà d'obra que pogués i volgués fer la feina.
Els temporers venen a Mallorca per fer feina 6 i 9 mesos a l'agricultura. Segons Unió de Pagesos, enguany han arribat 250 treballadors més que l'any passat, quan només en van poder venir un centenar que havien arribat abans del confinament el mes de febrer. Tot i això, encara hi ha reticència, diu el secretari general Sebastià Ordines, que no hi ha, per si no hi ha suficient feina.
És veritat que les previsions no són tan bones en quant a dur gent a fer feina de fora cap aquí, perquè les empreses tenen por de produir molt i que llavors es tornin a tancar. I per tant, s'ha sembrat manco aquests altres anys i se necessita manco gent.
L'any passat, els temporers, com dèiem, no varen venir per la pandèmia, i les places que es van publicar al SOIP es van cobrir en residents, sobretot treballadors de l'hostaleria que estaven en ERTO. Joan Simonet, gerent de Saja.
L'any passat ja van tenir problemes, va ser molt evident. L'any passat, que en la situació de pandèmia, que no varen poder venir els treballadors, varen sortir aquestes ofertes. De tot d'una, tothom se va veure un boom de gent que se va apuntar, però ràpidament, quan feia 2 o 3 dies que feien feina, les condicions dures de feina, que és aquest tipus de tasca, la gent s'anava fugint, no li interessava.
Per aquest motiu, reconeixen els sindicats, els residents no volen fer aquestes tasques al camp. El problema, denuncia Comissions Obreres, és que no hi ha cap conveni col·lectiu que reguli les condicions d'una feina digna. És Daniel Cámara, de Comissions.
Pues es que, entre otras cosas, por ejemplo, no tenemos convenio colectivo, por lo tanto no hay nada que regule las condiciones de trabajo desde hace más de 10 años. Y la patronal no se sienta a negociar ese convenio colectivo, debería sentarse con los sindicatos representativos a negociar un convenio colectivo. Entonces, lo que hay que hacer en todo caso, porque hay capacidad de generar empleo incluso desde aquí, es dignificar las condiciones de trabajo en el campo.
El sindicat avisa que els salaris són baixos, no arriben als 1.000 euros, i és que els pagesos es compten el preu del bitllet i l'habitatge que han d'assumir ells el sou d'aquests treballadors.
Dos cans han atacat una guarda d'ovelles a Selva i han matat de 7 animals. Els cans eren reincidents. Pagesos i manescals demanen que s'actualitzin els protocols de tinença d'animals perillosos perquè l'actual no és efectiu i cada any causa la mort de prop d'un milenar d'animals a fora vila.
Els dos cans varen botar dins d'una finca de Selva i varen matar de 7 ovelles i un menet. Totes propietat de Pep Barceló, un jove pagès que ho ha perdut tot. No n'ha quantificat els danys i tampoc no sap si rebrà cap compensació. Ramaders fa temps que denuncien aquesta problemàtica perquè els fets s'han denunciat a la Guàrdia Civil, però el mal ja està fet i, per desgràcia, cada vegada són més habituals. Sentim Pep Barceló.
Cada dia no, però cada mes, per aquí, que jo sàpiga, cada mes hi ha alguna cosa. Una cosa o l'altra. I pop pit se troba, no hem tingut sort de trobar-los, no han pogut sortir.
Un manescal ha hagut de sacrificar les ovelles que han quedat malferides. Aquest col·lectiu també denuncia que els protocols que segueix l'administració per aturar els atacs de cans no funciona i, mentrestant, són els pagesos els que en paguen les conseqüències. Tot el palau és el manescal.
Els ajuntaments diuen que no tenen mitjans per controlar-los, l'administració diuen que és problema dels ajuntaments i al final la solució és... La solució pues, és que cadascun terri seu mort.
Demanen que s'apliquin mesures i sancions més restrictives contra els cans perillosos a fora vila.
I si els cans amollats i sense control a fora vila suposen un perill per als ramaders, els arancels que va imposar l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, a productes com l'oli, el vi o el formatge europeus, varen suposar un greu perill per a tot el sector primari.
Tot i que amb l'arribada de Joe Biden a la Casa Blanca els arancels es varen congelar i varen donar aire al sector, ha estat aquesta setmana, durant la cimera de la OTAN i les trobades entre la Unió Europea i els Estats Units, que aquests impostos a les exportacions de productes agroalimentaris s'han esborrat.
Els arancels feien que el vi, les olives, l'oli o el formatge perdessin competitivitat entre els consumidors dels Estats Units. De fet, el sector de l'oli espanyol calcula que en els darrers dos anys han perdut uns 130 milions d'euros. Tot plegat també va suposar una greu amenaça per a la producció, per exemple, de formatge menorquí o el vi que es fa a Balears, que té en els Estats Units un dels seus mercats exteriors més importants.
Per això, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, valorava així la decisió d'enterrar definitivament els arancels a les exportacions de productes europeus als Estats Units.
És una excel·lent notícia per al nostre sector agroalimentari per permetir que les exportacions se puedan vender sin restricció en Estats Units.
I ara fem una petita pausa i tot d'una tornem aquí un diumenge més a El Camp a la Mà.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Si ets autònom o empresari, ja tens a la teva disposició les ajudes per recuperar-nos de la Covid. Entra a ajutscovid.atip.es per informar-te i fer la teva sol·licitud abans del 28 de juny. Més de 140 activitats econòmiques rebran 855 milions d'euros per eixugar deutes. Un fons sense precedents per recuperar l'economia. Gobierno d'Espanya. Govern de les Illes Balears.
Aquesta és la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de Flassaders de Palma, el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i dimecres a les 9 del matí, a IB3 en ràdio.
Escoltau ID3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Escoltes Del Camp a la Mà, ID3 Ràdio.
Alavall, quan te la vaig anar, família i amics, tots mos oblidant d'aquests moments trists, tant i tant xalant com l'has patit. I visca la vall, allà on tots som rics.
I ara continuem fent camí del Camp Palomar amb un projecte que uneix la cura per l'entorn i per la salut mental. Parlam de Sort de sa Vall, un projecte arrelat a la Vall de la Nou de Manacor que neix a l'aliança de Terracó, una empresa familiar dedicada al cultiu de fruites i verdures, i Estel de Llevant, que és una entitat sense ànim de lucre que treballa per preservar i millorar la salut mental.
Així, a través de visites guiades a la finca, es podrà descobrir com es treballa la terra i degustar els fruits que ens ofereix a través d'una experiència que possibilita l'inserció laboral de persones amb trastorn de salut mental.
De moment, la iniciativa ja ha servit per crear 4 nous llocs de feina, un cambrer de sala, un ajudant de cuina i 2 responsables. Per això, no han dotat ni un segon en convidar a passar pels micròfons del Camp Palomar el gerent d'Estel de Llevant, en Guillem Febrer, perquè ens conti tots els detalls d'aquesta nova iniciativa que ens ha deixat fascinats. Molt bon dia, Guillem, com te trobes?
Molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
També, aviam, si t'apareix, començarem pel principi. Com sorgeix aquesta idea d'emprendre el projecte de Sort de sa Vall?
Mira, aquest projecte sorgeix d'un bon veïnatge. Nosaltres, a Estel de Llevant, tenim una finca de vall, i just molt a prop tenim un bon veïnat que un bon dia ens suggereixen fer un projecte en comú. Aquest projecte en comú és explicar a la gent com surten, com se cultiven els aliments, les verdures, les hortalisses, les fruites que hi ha en aquesta finca meravellosa de sa vall, i ells pensen que la millor manera de poder conèixer tota aquesta riquesa d'aquell espai i de tots aquests aliments és explicador. I ens proposen explicador conjuntament. I per això s'organitza tota una activitat de visita d'aquesta finca de Terracó, que són els propietaris d'aquests terrenys, i un espai de degustació, perquè si gent pugui tastar, tots els visitants puguem tastar tots aquests productes, i Estel de Llevant s'apunta en aquest carro. A més, amb intenció de promocionar la salut mental.
Clar, clar. I que s'hi trobaran la gent que vengui a fer aquestes visites, perquè entenem que anau a veure camps i cultius, però també altres coses, no és vera?
Sí, mira, el que volen que la gent s'hi trobi són aquests camps, aquests cultius, aquests hivernacles, tots aquests productes que poden comprar després les botigues, i volen també relacionar-ho en salut mental. És a dir, Terracó aporta tot aquest bagatge, tota aquesta saviesa del cultiu d'aquestes terres, i Estel de Llevant aporta la promoció, el foment de la salut mental. Nosaltres sempre anem des d'Estel que volem fer feina per la salut mental de tothom i no només per la malaltia mental d'algunes persones. I el que volem amb aquesta terra és relacionar d'alguna manera la cura de la terra, es nim, diguéssim, dels cultius amb aquesta cura i aquesta, diguéssim, aquest amor que hem de tenir també cap a nosaltres mateixos i cap a la salut mental. Per tant, la gent que vol visitar d'alguna manera s'endú aquesta idea, aquesta metàfora, no?, entre la cura que hem de tenir a la terra i la cura que hem de tenir de la nostra salut mental. I és una visita molt interessant perquè veiem tot això. I després, en el final, el que fem és una degustació d'aquests productes que hem vist. Ara mateix hi ha breves, tomàtiques, les freses, tot i que ja estan acabant, hi ha altres coses, i en tot això, Estel de Llevant aporta també les persones que se dediquen a fer aquesta degustació, a elaborar aquests productes a la cuina, i després la casa et serveix de sala d'aquesta degustació. I això és el que la gent pot treballar.
Exacte, exacte. I quin paper juguen els treballadors d'Estal de Llevant?
L'Estal de Llevant, un dels objectius fonamentals que té és la creació de lloc de feina, la inserció laboral de persones que tenen un problema de salut mental. Per tant, el paper que juguen l'Estal de Llevant i els treballadors és precisament això, que han trobat, s'ha creat un lloc de feina, han trobat un lloc de feina, ho fan amb moltíssima il·lusió, s'han creat llocs de feina a cuina, en el servei i també mentre d'explicació de la pròpia visita. Per tant, tots aquests treballadors d'Estal de Llevant, ara mateix hi ha quatre persones fent feina allà, persones amb discapacitat, i dues persones, diguéssim, encarregats de gestionar aquest servei. I això és el que porten nosaltres. Creació de llocs de feina per a persones amb discapacitat.
Clar, aquí a mi en el principi xerraves d'aquesta bona combinació que fa la natura i la salut mental de les persones. Pot ser un bon camp d'inserció de persones amb problemes de salut mental a el sector primari?
Mira, sí, jo crec que sí. Nosaltres tenim, ja estem fent feina, precisament en el cultiu d'escamping baromàtiques, concretament amb un projecte que llançarem en setembre i que vols promet que Ivetra et segueix primer, tu ho sabrà, però ara és un secret i encara no ho podem dir.
Mira, ho guardarem ben guardat en aquest secret.
Ara que no m'ho sent ningú.
Exacte.
Però sí, veiem que aquesta combinació de terra, d'aire, d'aigua, i sobretot la pau que genera aquella vall de Monacosa, vall de la Nou, que és una vall preciosa, és una zona fantàstica que jo agrairia que tothom que no la conegués la vingués a visitar, perquè realment és una cosa, és un espai únic en tot Mallorca, no? Per tant, tot això, aquesta màgia, a tots mos ajuda a estar millor. I trobam un moment de relaxament, de pau, de tranquil·litat, i això ens ajuda a ser un mental de tots. Per tant, és una zona màgica que jo crec que és una bona manera de fomentar la nostra salut mental just l'espai.
Exacte. I el visitant que ve en aquesta passejada a la finca, què troba?
Bé, troba una finca en plena producció. Terracó actualment gestiona de 170 hectàrees. Aquesta finca té crec que una quarantena, si no recordo malament, i tota la finca està plenament activa tot l'any, i ara mateix troba unes 5 hectàrees de cultiu amb hivernacle i tota una zona important de cultiu a l'aire lliure, no? D'altres, el que explicam és això, els carbassors, taronges, sa poma, sa tomàtica que te menges, ve d'aquí. I és tan bona precisament perquè la cuidam molt i perquè hi posam molt de carinyo en tot això, no? I el que volem transmetre als visitants és això, precisament. Que apreciï el producte local i el producte ben fet. Perquè jo crec que és un tema importantíssim. La nostra alimentació és la nostra benzina, no? Si no m'has alimentat bé, malament. Per tant, promocionar el producte local, que s'ho cu quantes hores, quantes ben madur, quantes en els punts, que s'ho cu amb carinyo, amb molta delicadesa, saber apreciar això i, sobretot, llevar de Manaró quan tu te'n vas a comprar a la botiga, jo crec que això és importantíssim i ho hem de valorar i ho hem de promocionar.
És ben cert, i ara això mateix, tu deies que els productes bons se fan a base de dedicació, de voler-ho fer bé, com ho feis Estal de Llevant i Terracó, però també supos que una mica de gustet d'aquest entorn tan màgic i preciós com el Vall de la Nou Manacorina també deu tenir qualque cosa a veure. No sé si aquestes visites que feis inclouen altres elements d'aquesta vall, com puguin ser les diverses fonts o molins, paperers que hi ha per allà, o si manco feix qualque recomanació als visitants perquè ho vagin a veure?
Mira, ara hem començat amb una activitat que és aquesta, sé que les comentava fa un moment, que se visita la finca i degustació, però sí que pensem més de cara a l'hivern per escampar d'alguna manera aquesta visita i que la gent que ve, els visitants, pugui conèixer aquest espai tan màgic, i pugui conèixer la Font de la Memòria, pugui conèixer el Molí Paperer, pugui conèixer tota la zona del Torrent de Navarges, pugui conèixer un anell, perquè aquesta zona està declarada anell, àrea natural d'especial interès, en tota la seva biodiversitat, en tota la seva riquesa d'aus, que és impressionant, té una quantitat d'aus rapinyaires i de tota casta fantàstica, impressionant. I aquesta mescla de diguéssim, d'aigua, de terra, de vent, de planta, això s'escampa per tota la vall. I això tenim intenció també de mostrar-ho, no ara aquest estiu, però sí de cara més endavant.
Imaginàvem que la idea ja generar 4 llocs de feina, si teniu aquestes perspectives de créixer. Quines perspectives des del punt de vista laboral teniu?
Bé, ara de moment ja vos dic que s'han creat 4 llocs de feina, més 2 que són, corresponen a les persones responsables de la gestió de tot aquest espai. I el que voldríem és que això cresqués i que se poguessin crear encara més llocs de feina. I això dependrà de que la gent ens vulgui visitar i vulgui estar nosaltres una estona i vulgui conèixer aquests productes i vulgui ser conscient de la importància i també de cultivar la nostra salut mental. Per tant, convidem a tothom que vengui, que ens conegui i que participi d'aquest projecte tan interessant de Terra Casa Estó de Gran, perquè això també voldrà dir promocionar i crear llocs de feina per persones que, en fi, que ho necessiten, com tots necessitem un lloc de feina, no? Per tant, això és una feina conjunta nostra i dels visitants que venguin a veure'n molts.
I Guillem Febrer, gerent d'Estel de Llevant, això, aquestes coses que mos has fet, els haurien de posar en pràctica. Com ho han de fer si volen venir per apuntar-nos a una visita d'aquestes?
Sí, mira, les nostres xarxes socials ja estan actives. Concretament podeu visitar el nostre Facebook, que és Sort de Savall, I allà trobareu tota la informació de tots els esdeveniments que s'organitzen i com arribar i es preu i un telèfon de contacte per ampliar tota aquella informació que sigui necessària. Per tant, jo el que vos recomanaria és que visitéssiu de moment el nostre Facebook, que estem activant ara la pàgina web, que encara no està en funcionament, però jo crec que la millor manera és visitar els xarxes socials, Sort de Savall, i allà trobareu tota la informació.
Molt bé, i ara, si mos has de fer una mica més de goles, aquest tast, per exemple, no sé si és darrer que hagis fet tu, si n'has fet qualcun, aquest tast de productes locals, de que se fan a Savall, quin és el menú, un dels darrers menús que se poden oferir? Ara que encara és prest i que en diu monja fa ganes venir a berenar.
Sí, mira, te faré goles per partida doble, si te pareix.
Perfecte.
Mira, ara, com que estem en un moment de prova, ja comencen les tomàtiques, basant molt el menú amb aquest tipus de producte de temporada, de producte local, evidentment, de la pròpia finca, més local no pot ser, i producte de temporada. L'altre dia, per exemple, vàrem degustar una mousse d'aubergini, tomàtiques preparades, un carn farcida de verdures de sa pròpia finca i després un gelat de moruixa boníssim. Per tant, jo el que sí garantesc és que la degustació és absolutament fantàstica. I ara, per Sant Joan, per dia 20, per la nit de la roda de Sant Joan, de dia 23, preparant un tast de coques de Sant Joan i, a més, aquest dia tan màgic i tan especial, farem oli de les herbes de Sant Joan. Allà prepararem aquest oli que després podem utilitzar durant tot l'any per guarir les ferides i guarir els problemes de pell. Cadascú, les persones que venguin, se'n podran dur una botelleta d'oli de les herbes de Sant Joan. Per tant, dia 23 serà aquest pròxim el pròxim esdeveniment i serà especialíssim, serà molt especial per aquesta nit de Sant Joan.
Especial i màgic.
Exacte. Jo en conec dos que en què va de sortir de l'estudi aniran a reservar dos llocs en el Facebook perquè fa unes golades, això.
I vinga, vos esperam a tots i recordeu el que vos deia abans. Això depèn de tots de que aquest projecte pugui generar molt de llocs de feina per persones d'Estel de Llevant i que puguem donar a conèixer aquesta meravella que són els nostres productes locals i aquest espai tan màgic que és Serrall de Donou, no?
I de Guillem Febrer, moltíssimes, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons del Camp Palomar i ben segur que ho haurem obert seguint a molta gent i haurem fet goles perquè venguin a conèixer Estel de Llevant, Terracó i sí, la Vall de la Nou.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me les vostres ones per transmetre aquesta màgia que hem trobat tots allà a la vall.
Gràcies.
Del Camp Palomar, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
La campanya d'oliva serà molt positiva enguany. Després de mesos i mesos de sequera, les pluges que han caigut aquesta temporada duen els productors de la Serra de Tramuntana a pensar que serà la millor temporada dels darrers anys.
Els olivars de la Tramuntana estan carregats de flor i de germen del que serà el seu fruit en els pròxims mesos. Per això, i si tot segueix així com ha de seguir i no s'espanya, la campanya serà bona.
I és una bona notícia perquè cal recordar que les dues darreres campanyes no han estat massa bones. De fet, les tafones de soia l'any passat quasi no varen tenir activitat.
Com que l'olivar de la vall va encadenar dues temporades consecutives de baixa producció d'oliva, va tenir la seva repercussió més directa en la producció d'oli d'oliva.
I cal recordar que a la serra les primeres olives destinades a l'envasat i la seva transformació en olis comencen a recol·lectar a principis d'octubre, una data assenyalada perquè les tafones retornen a la seva activitat. Per conèixer més detall de com han afectat aquestes pluges primaverals i de com s'espera que es presenti la temporada de recollida d'olives, han tornat a convidar a passar pel micròfon del Camp Palomar un dels habituals d'aquest programa. Parlam de Miquel Gual, de Camp Mallorquí i president de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu de Solla. Bon dia, Miquel.
Bon dia, com va?
Molt bé, benvingut de nou al Camp Palomar. Com te trobes?
Bé, calorat. Però va bé, va bé.
Es estén. Es estén. Hem parlat tot i ben de sequera, però pareix que les darreres pluges primaverals han estat bones pels olivars. Què vols tu pensar que podien tenir la millor campanya d'olives d'aquests darrers anys?
Bueno, ha hagut d'haver any buit, com bé heu dit. Enguany ha brotat molt bé, ha plogut amb moderació però en constància, i en aquest moment la floració ha estat molt potent i ara ja hem fet el que es diu la porga i ja tenim les olivetes petitones i realment hi ha un esplet, penjat en els arbres.
Podem dir que la climatologia per més que els arbres hagin tret flors amb molta més força, però també deduïm que també ha influït el fet que de cada cop l'olivar de la Serra de Tramuntana està millor cuidant, no, Arbera?
Sí, això està clar. Es pagès i té més cura, i se fan els tractaments quan toquen, no se fan les podes tan intensives, sinó... I clar, tot ajuda, tot ajuda.
Clar, imaginem que l'evolució de la collita d'oliva se coneixerà i dependrà d'allò que passi en els propers mesos, però suposant que seran claus els tractaments que se donin als olivars, què tocarà ara fer d'aquí a l'hora de collir?
No, d'aquí a l'hora de collir l'únic enemic que tenim és, hauria de fer una altra sol, a final de juny, principis de juliol, que això ja l'olivar ja arribaria perfectament en el setembre, octubre, novembre, i sobretot la mosca. La mosca mediterrània, la mosca de l'oliva, és la que hem de combatre i la que hem de valdar. Ara, evidentment, l'oliva encara és molt petitona, però l'oliva està creix amb una velocitat molt, molt, molt ràpida. Tenim en compte que la flor, ara acaba de fer la flor, i el mes de setembre l'oliva ja és grossa. És a dir, que en 3 mesos, 4 màxim, fa tot el seu procés biològic. Jo aconsello de sempre mitjan juliol començar a posar trampes per veure les poblacions que hi ha i després pues, donar els tractaments en format en cas de convencional o en caolín en cas d'ecològic.
I què ha passat els darrers anys perquè hàgim encadenat dues males temporades, dues males campanyes?
El 2019 era normal, perquè venien d'un 2018 que va ser espectacular. I l'olivar, jo sempre dic el mateix, des de la Serra Tramuntana viuen mil anys perquè fan feina un any i un any no. Si nosaltres com a humà patut féssim així, viuríem més. I el 2020, un dels grans problemes va ser que quan s'hauria d'haver de menester més cuidat, estaven tancats, estaven confinats. I clar, els pagesos no podien anar a Solivar i no se van poder donar els tractaments així com tocaven i se va perdre una part molt grossa de la cuida, va quedar reduïda molt poca cosa.
Clar, i en quin percentatge va disminuir? És a dir, quina diferència hi ha en percentatges, així com tu mos ho puguis explicar, entre un any bo i un any dolent? Perquè mos puguem fer una idea d'aquesta diferència.
Mira, un any bo, la cooperativa pot fer 1 milió de quilos. Un any dolent, estem parlant just de Mallorquí, no? Un any dolent pot fer 75.000.
Uau.
No, és brutal, la diferència és brutal. A més, és bastant homogeni. És un any bo que gairebé per tothom. Sí que és veritat que hi pot haver qualque rodal, que per una causa o l'altra pot haver tingut un problema, però un any bo, tant bo és Olivar de Puigpunyent, com d'Escorca, com de Solla, com de Valldemossa. I un any dolent, també.
I aquest any dolent va dur, per exemple, a que moltes tafones haguessin d'avançar al final de campanya?
Sí, clar. I sobretot, un dels grans problemes nostres que tenim com a cooperativa és l'oliva de taula. Perquè, clar, sol i heu de recordar que, a més a més, l'oliva mallorquina tenim la picual i la serpequina, que és el que s'ha sembrat en el pla, que és una altra història. Són oliveres joves, sembrades en fileres, que les reguen, i, clar, i elles sempre fan més o menys oli. El problema és l'oliva de taula, perquè la CDO de l'oliva de taula de Mallorca just contempla l'oliva mallorquina, que és l'oliva trencada o l'oliva negra que estem avançats a menjar els mallorquins. Clar, un any que no ha oliva, clar, no per omplir botes.
Exacte.
Clar, clar.
Aquest és el problema més greu que l'oli.
I si deixem de banda les olives i l'oli, Miquel, igual, com se presenta la temporada d'estiu pels pagesos que ara recuperar la normalitat, entre cometes, i comencen a venir visitants, i vas tornar a estar oberts, i el mercat torna a marxar?
Ah, bé, nosaltres, clar, tot l'hem viscut, és a dir, el pagès pactura dins aquesta pandèmia ha estat qui s'ha salvat un poc més, entre cometes, perquè ha pogut seguir fent activitat, és a dir, jo d'aquí me solidaritzo amb tots els sectors que han hagut de tancar i embarrar, però ara, per exemple, fins ara han tingut problemes gravíssims, sobretot en la taronja, en la varietat, perquè mantengueu la taronja de suc, que és la taronja que fins i tot és la maquineta, que aquesta taronja fa 20 anys era una taronja que era molt mala de comercialitzar, van comparèixer les maquinetes en els bars i hotels i per tot, va ser la taronja d'èxit, però clar, enguany, tancant la banda d'hostaleria, clar, han acabat tancant una quantitat de taronja d'aquestes que s'altre dia del que és que enguany aquesta taronja s'ha fet la taronja més petita. No, no m'ho donava en compte que sempre sortia i enguany no sortia. I ara comença a sortir. És a dir, nosaltres tornem un poc a la normalitat i sobretot també el que tenim els pagesos de la Serra Tramuntana i de tot Mallorca, que com a força que no teníem, és l'hàbit que crec que ha agafat bastant de gent, no ho sé, però gent, tornar a anar comprant el petit comerç, que ja sí que nosaltres posem els nostres productes.
Clar, clar. I amb aquestes amb aquesta esperança...
I amb aquesta crida d'anar comprant el producte, de comprar producte local.
Sí, ara t'entendré, Déu, però te tornen a tenir ben aviat perquè hem d'anar a fer una petita pausa per la publicitat.
Gràcies.
Beníssim. Una abraçada i ànims, que ja han sortit.
Sí, sí, sí. Vinga. Gràcies, Miquel, com sempre.
Adéu, adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears. Un viatge pels territoris de parla catalana. Per descobrir i premiar el nostre art, el nostre talent. Però, sobretot, per compartir una nova cultura oberta al món. Dirigit pel cineasta Lluís Danés. Lliurament dels premis El Temps de les Arts. Diumenge vespre a IB3 Televisió i Ràdio.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Albercocs i cireres, bon aviat, andem.
tornem a tenir Fira Porreres. La temporada d'Ubercots, ja ho sabeu, i el poble per antonomàcia dels Ubercots mallorquins torna a celebrar la seva estimada fira.
Exacte, Joan, tot i que hi haurà restriccions marcades per la pandèmia, poden celebrar que dia 26 de juny Porreres es vestirà de festa, o més ben dit, Porreres farà oloreta a Ubercots perquè hi haurà fira.
Ja fa un parell de programes que vàrem obrir els micròfons a la gerent de la cooperativa de Porreres, n'Esperança Mora, que ens va explicar com es presentava la campanya de recollida d'aquest fruit dels Ubercots.
Sí, i ens va donar molt bones notícies, perquè les previsions eren tancar la campanya amb unes 26 tonelades d'Ubercots, quasi 10 tonelades més que l'any passat. Però no donarem més revolts a la cosa i ja saludant directament en Esperança Mora perquè ens conti tots els detalls d'aquesta fira i que també ens faci un balanç de la campanya de recollida d'Ubercots. Bon dia, Esperança, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per pensar en Supercat de Porreres.
Exacte, estem tot contents perquè el dia 26 tindrem fira. Què heu preparat per aquesta data tan senyalada per vosaltres?
Ja duim tot un mes dedicat a Supercat i el acte central de tot aquest mes és el dia 26, que és allà on hi haurà el mercadet de Supercat i dins aquest conjunt de coses, events i coses que estan preparades hi ha el que és la part important, que, per exemple, el dia 25, que se presentarà el projecte del camp experimental de Supercoque, que està financiat per Font Líder, i això és un gran bé per al nostre poble, perquè és per anar estudiant noves varietats i per d'aquí a altres anys pugui continuar la tradició de Supercoque de Porreres. També el dia 26, que és el dia de l'acte central, hi haurà contacontes i a les 5 de l'hora baixa fins a les 9 de l'hora baixa hi ha el que és el mercadet de Supercoc. Hi ha unes parades de 8 productors de Porreres i presentaran, vendran els productes Supercoc i també formatge coent amb Supercoc, confitura d'Supercoc en sobrassades, doblegats de confitura d'Supercoc i les paradetes de Supercoc.
Vaja, veiem que un any de tancament i de pandèmia ha donat per pensar moltes coses. I
oh, vol... cada any més, oh?
Ah, sí, mem, conta-mos, conta-mos.
Hi ha l'exposició de fotografies, també dia 26, de muntes que queda un temps quan se deu a terme a Sobergó, que també eren els parcs de Naraveta, i després el repartiment del Colom Bàltic i un projecte molt interessant de la varietat local, que és el projecte Sostenibilitat al Plat. Les varietats locals i la gastronomia tradicional com a alimentació sostenible. Mm-hmm. També exposició de varietat local, també tindrem l'espai aquest, i un concert de swing i tot.
Mm, perfecte. I després d'un any de pandèmia, per què és important pels pagesos de Porreres per a celebrar la fira?
És un acte de com és el dia de festa, en certa manera, perquè les Porreres se'n sent molt Supercoc. I un dia, tant assenyalar com aquest, durant l'acte central de lo que és el mes de Supercoc, també destacar que haurà un guany, fins i tot, tindrem un concurs de decoració i engalament de carrers.
Vaja.
També serà un motiu de visita per moure molts per tot el poble de Porreres.
Clar, i la pandèmia, Esperança, ha servit per reinventar aquesta fira?
No, realment... Bueno, és que cada any anava...
O per anar afegint cosetes, més ben dit.
Jo diria anar afegint cosetes i, per exemple, aquest tema d'engalanar mos fa molta il·lusió a tot el poble. Jo crec que això és molt important perquè és donar vida a participar tothom de lo que puguem, els qui podran participar, de lo que és el moviment de Supercoc i donar visibilitat i el sentiment... Jo el que trobo més guapo és el sentiment que mou el poble.
Clar, clar. I fruit de tot aquest sentiment, ho comentaves en el principi, posava en marxa un camp experimental que donareu a conèixer aquests dies. Com és això? De bon surt? I per què ha de servir tot aquest camp?
Això és un projecte de fa molt d'any que estem treballant amb ell, però a poc a poc anem avançant i ara ja tenim la pella per mànic, en certa manera, ja crec que aconseguirem aquest pic. I és estudiar noves varietats, el comportament de les varietats autòctones i acceptar noves varietats que puguen continuar el que és Supercoc de Porreres per moltíssims anys.
Clar, i aquí que s'estudien millores per la producció, maneres de sembrar, de no sembrar, o com... què hi fareu? Quins experiments se faran en aquest camp?
No, principalment són les varietats, el comportament de les varietats. Ja sabem que estem en un canvi climàtic, la temperatura ja no és la mateixa que teníem, hem de fer unes hores de fred, hem d'anar cercant varietats d'ubercoc que no necessiten tantes hores de fred. Això, els joves d'APAEM, nosaltres i l'Ajuntament han treballat per aconseguir aquests objectius. I el comportament de les varietats antigues, perquè si una varietat té un tractament, diríem, té un do que té aquella varietat autòctona, doncs, pues, pentura, poden treballar-la perquè sigui amb una altra varietat i intentar aconseguir una nova varietat més adaptada en el nostre clima, condicions, sequera, tot aquest temps.
Clar, i tot això ho presentareu divendres, no?
Sí, sí, divendres a la 7:00.
I mos comentaves que el fet realment important és que durant aquesta jornada, aquests dies, sobre el dia de la fira, se parli, se mengi, se vegi un ubercoc per tot. No és sí. Així, perquè això supos que hi ha un fet cultural, tu ho deies, que en el poble vos ho sentiu i que està tot rebossat, podríem dir, d'ubercots.
Sí, de fet, també tots els restaurants fan plats amb ubercoc, que és la manera de moure'ns per tot el poble, entre els restaurants, llavors la naraveta que llavors durà a terme l'activitat de comercialització de l'ubercoc, que dic que tot el poble s'amagui damunt aquest producte que és l'estrella del poble.
Que tot el poble faci pinya entorn a l'ubercoc, no?
Exactament, per això és l'objectiu.
Clar, mos contaves que quan vareu començar la campanya les perspectives eren molt bones. Les xifres eren tancar la campanya amb unes 26 tonelades. Com han anat aquestes setmanes i com se presenta la fase final de recollida?
Ara ja han acabat les palabres, ja han acabat el rojo calet, estem acabant ja els caninos, estem a dins queden un parell de dies, però ja estem acabant el canino. Jo crec que no arribarem en el número que havíem previst. El primerenc no ha arribat tant com pensàvem que arribaria i crec que farem, no arribarem en el número, però mos hi costarà.
De tota manera, sí que serà millor que l'any passat, no? Veure, perquè això sí, xerràvem... Sí. I aquesta previsió actualitzada, quina seria? Quantes tones n'arribaríeu a recollir en guany en aquesta temporada?
És molt mal de dir, perquè ara, fins ara havien anat del dies enrere totes les varietats. Ara, amb aquest calor d'aquesta setmana, han fet un adelantament i és difícil d'anar a números perquè és molt prest encara. Però jo crec que no arribarem a les 25, però bé, no faltarà massa.
No farà. I ara mateix, quines varietats recolliu? Què vos queda per recollir?
Ara que estem recollint canino, i dins de setmana que ja començarem en Sogalta, i el murtó.
El murtó, vale, 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 vale.
I a part dels ubercots, en el principi també ho deies, hi ha molts altres productes derivats d'això. Xerraves de confitures, xerraves de fins i tot de formatge. Això, aquesta innovació, és cosa dels darrers anys o és una cosa que ja ve d'enrere?
No, és el tema de confitura, lògicament. Totes les cases de tradició fes la confitura i la cooperativa va treure la confitura en el mercat per intentar poder gaudir del supercot de Porreres durant tot l'any. Supercot sec també és un pla, és un producte que també s'ha fet de fa moltíssims anys, i llavors els cuiners van innovant, els artesans també van innovant, però, per exemple, les artesans de formatge pues, fa aquest formatge que venda amb un supercot. És a dir, donant aquest puntet a supercot amb altres productes per donar renom i gust i valorar el valor que tenim més important.
Clar que sí. I suposo que en aquesta feina d'innovar i de fer nous productes hi estan implicats moltíssima gent de poble i fins i tot de fora poble.
Sí. Bé, el formatge se fa a un taller artesà i el que són, per exemple, les nostres confitures de fan és l'alt de Sant Iresa, que tens aquesta part social dins cada pot de confitura, que també és important, i el que són els restauradors d'aquí, pues, s'han fet uns plats preciosos i molt bons, amb supercoc, això és aplica-lo a dins tot, dins tots els plats.
I de sí, aquest dia ja ho dius, ja ho expliques tu, ja ho dius, que han de venir, no sé si a fer pinya o a fer overcock a Porreres, i hem de convidar tothom que passi fora vos i que passi a tastar aquestes delícies que surten per aquest poble del Pla. No és vera.
Exacte, a disfrutar el supercac i vos convidam a tot diumenge dissabte dia 26 a partir del 5 de sota baixa.
I d'Esperança, moltíssimes gràcies, Esperança Mora, gerent de la cooperativa de Porreres, per passar pel micròfon del Camp Palomar, i haurem de tornar a parlar aviat per veure com ha anat tot això, perquè, bueno, pinta que serà mel.
Exactament, convidats esteu i a disfrutar el supercac de Porreres. Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
El Camp Palomar.
Sents tu la vella brunzir, escolta-la, com en vers nomi, modula màximes.
I de Porreres anam fins a Sant Frare, a Petra, que obri el món de les abelles al més petit de la família. I és que el cap de setmana passat va celebrar una jornada d'apicultura en família, una iniciativa que després de l'èxit es tornarà a repetir dia 27 de juny i dia 3 de juliol.
Però Sant Frare no només hi fa mel. Aquest espai també és un lloc terapèutic en què la natura i les feines de fora vila es converteixen en eines educatives. Així ho explica l'encarregada d'aquest espai terapèutic que és Sant Frare, na Maria Antònia Gual.
L'espai Sant Frare ara mateix s'ajunten dues parts, que seria la primera part d'apicultura. Fem activitat per infants i per adults i també per escoles. I després també hi ha la part de psicomotricitat terapèutica, que Sant Joan, Marintana i Guac, són psicomotricista. I aquí podem combinar les dues coses.
Així, els nens i les nines tenen, i les seves famílies també, tenen l'oportunitat de conèixer com viuen les abelles, visiten una casera, l'observen i també els expliquen com es treu la mel i els altres productes.
A l'espai d'apicultura el que més feim és visites per famílies, visites per escoles i visites per persones adultes. Aquest darrer cap de setmana varen fer visites per famílies en el món de l'apicultura per conèixer més les abelles com funcionen. Després també se varen posar tot el vestuari per poder anar a les caeres i poder-les visitar. Els nens i les famílies més atrevides varen poder tocar els guants i tota la protecció, les abelles i tot el que comportava obrir una caera, com veure com surten les abelles de dins la caera i poder notar la presència d'elles. Els més valents varen quedar vorera de prop i els altres ho veien una mica també en fora, però tots protegits per els equipatges.
Tot i que una de les escenes més divertides d'aquestes visites és el moment en què tothom s'enfunda el vestit d'apicultor, aquell blanc i amb una carota de reixa ben prima perquè les abelles no l'atreveixin, tothom està ben atent a allò que passa dins les caseres, que s'obrin, i a tots els processos que du la feina amb les abelles.
Mostram com traïn la mel, els mostram com treballant la cera i els explicant les diferents parts de l'apicultura i quines coses n'estraïm. N'estraïm cera, n'estraïm pròpolis.
Per això han tornat a convidar en Tomeu per aprofundir una mica més amb aquesta feina, perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta iniciativa que té com a protagonistes les abelles, però també les famílies i el més petit de cada casa. En Tomeu Gual és el responsable de Mel de Sant Frare. Bon dia, Tomeu, quan te trobes?
Hola, bon dia, va bé.
Ara també ho sentia amb la teva filla, na Maria Antònia, que ens feia cincèntim d'aquesta iniciativa tan xula. Com sorgeix aquesta idea d'endinsar més petit dins el món de les abelles?
Bé, això és una iniciativa en família, i soc d'una família pròpia nostra. La família de la meva filla fa feina en el mateix espai que jo, compartim espai. Degut a la pandèmia, doncs, es va traslladar la seva consulta aquí a fora Vila, i per dir que ha tingut molt d'èxit. Jo feia la meva feina normal i els nens venien a veure què feia, i amb això ha sortit l'idea que per compartir els nins seus i no nins seus aquest món de les baies per en família.
Uh-huh. I què feis en aquestes jornades en família? I quin és el teu paper?
Bé, el meu paper és dividir grups, l'hem dividit quan ve la gent, dividim en dues o tres famílies, eh? Per tant, màxim 10 o 12 persones, pares i fills, eh? I un grup que és la meva filla i els explica quatre coses des de dins l'extracció, dins la sala i la nau, i jo m'enduc els altres a veure una caera, a obrir una caera, perquè a part de veure la caera físicament, que està allà a Sant Frare mateix, que tenim un paio de caeres, també, mentrestant poden observar una caera que ha d'observació i la poden veure de prop. Però l'important és veure una caera en el seu hàbitat. Ells se posen la protecció, tenim vestit per nens petits, per persones grans, i m'ho anava a veure les caeres.
I anava a veure una caera que està en producció d'aquestes, que hi ha centenars de baies allà de dins i que fan aquell zoom-zoom i que s'enfilen per tot i això feis, les famílies venen a, i s'omplen de baies, podríem dir.
Bé, s'omplen de baies, sí, però bé, les nostres baies, s'ha de dir que nosaltres tenim baies seleccionades. Mm-hmm. És a dir, nosaltres tenim baies tranquil·les. Normalment la gent diu que la baia mallorquina és molt violenta, però no sé si. Si tu selecciones i tries aquelles famílies, diguem, de baies, que són tranquil·les i que no són violentes, no hi ha cap problema. Nosaltres quan obrim una que era d'aquestes de Sant Frare que tenim, no sé una que era productora de mel, perquè seria molt grossa, però sí que tenim entre 20 i 30 mil baies dins una que era d'aquestes.
I imaginam, Tomeu, que el que les agrada més en els nens és enfundar-se el vestit d'apicultor, no és així?
Sí, per posar el vestit hi ha una cerimònia. I n'hi ha qualcú que se'n renega, però al final s'arriba a posar. Perquè és una cerimònia que es para ja fa, te vesteixes, això com se posa, tal i qual, els guants, que els tinc que dir ben tapats, i que sí. Vull dir que ells, només d'això ja tenen una bona experiència.
Clar. Imaginant que és el moment que arriben molt i que se veuen allà disfressats d'aquella espècie d'astronauta, perquè tenen certes similituds, supos que és un bon moment aquest de la visita.
Sí, el que passa és que no som d'astronauta, no tenim oxigen ni res. Un vestit blanc de cotó, simple.
Sí. I ara també, fa algun temps aquí del Camp Palomà mos explicares perquè la mel de maig és la més saborosa. A la mel que es treure bon guany hi han influït les darreres pluges, no sé si per bo o per dolent. Ha anat bé tot això per les baies?
No t'ho puc dir encara, perquè ara començam a treure mel. Hi ha puestos que ha influït negativament. Ja tenc companys de la zona de Planitz, Llum Major, de Mitjorn, que les pluges s'ha fet pujar la població de baies i el que ha fet, fins quan ha sortit la cria, pues, que s'han acabat les reserves que hi havia. Pues, que no en trauran.
Vaja.
No. Pues, començaven a treure un poc, no n'hi haurà gaire, i aquestes pluges han arribat massa tard, la veritat, massa tard. Però bé, nosaltres tenim aquest món així, i una de les coses que fem aquesta activitat apícola de mostrar i tot això, és perquè no podem estar només pendent de la mel, perquè mos pega un any com un guany i no menjant res.
Sí, això ja mos ho contaves, sí. Del Camp Palomà. I mos podries descriure ara que estàs en època de recol·lecció una mica el procés?
Sí, el procés és molt fàcil. És anar a la casera, obrim, mirant les bresques que són madures, que la mel, quan l'agafes, no degoti, que estigui operculada. És una prova molt simple. Si tu vols una mel que no està 100% operculada, li pegues un cap sec si l'aire, i ella, si no degota, aquesta mel està presa i és bona. Uh-huh. La podem treure. La mel darrere que treta té una humitat, que és el més important que miram, té un 16,4%, vull dir, és una humitat bastant bona, i el que feim és empotar la mel quan està bé, si no, no l'empotam. Uh-huh.
Clar. I en aquestes les visites que feis, també donau a conèixer la importància de l'apicultura en un món cada vegada més preocupat per medi ambient i per la sostenibilitat, perquè molts ja ho sabem, però quina importància tenen les baies per la terra, perquè en sentit a dir que polinitzen i que fora baies el món aviat s'anirien orris.
Sí, el benefici de la mel i els productes apícoles que fa un apicultor Diuen que és una mil·lèsima part del benefici que dona la bellesa. És que el nostre producte que traiem és no res comparat amb el benefici que ells donen. De fruites, de verdures i de biodiversitat. Si no aquest bellesa, s'haurien d'inventar un altre insecte, un altre sistema de polinització. I en aquest cas, l'home se moriria perquè no podria esperar a sortir un altre insecte o un altre animal que polinitzés. Per tant, no tindria futur. Vull dir que és tan important per a nosaltres que la gent ha de consciència.
Exacte, Tomeu Gualda, Son Frare. Crec que en Joan i jo quedem convidats a venir a experimentar una visita d'aquestes per conèixer de més ben a prop i endinsar-nos dins el món de les abelles, si vos pareix bé.
Sí, me podeu venir, voleu veure la veia mallorquina, la veia balear, que per cert, si me'n permeteu, fem un petit incís que s'està actualitzant un projecte de genètica de veies seleccionades i nosaltres hi formem part. I una d'aquestes mares és aquestes veies que vàrem obrir l'altre dia i podeu venir tranquil·lament, tant si voleu venir amb infants com si no. Mm-hmm. Fem jornades tant per turistes com per escoles com per infants.
I ja
tot el que surti.
Jo no entenc, però vendrem un sol infant d'Anna Rosa i sí. Mos contarà ben bé tot aquest projecte de la vella mallorquina i veurem tot això.
Aquí.
I tot això tan xula que feis.
Estau tot ben convidats. No?
Tomeu, gràcies com sempre
gràcies.
Per passar per aquests micròfons.
Molt bé, gràcies.
Fins una altra.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Que vol que vol digui que això és meu.
I ara ja anem acabant el camí d'avui del Camp a la Mà i per això ja sona aquesta cançó, això és Mel, d'OR, així que obrim la nostra particular agenda i ho fem de la mà de Son Frare.
Recordem que dia 27 de juny, a les 10:30, a les 6:30 de l'hora baixa, teniu una altra oportunitat per endinsar-se en família en el món de les abelles. Trobareu més informació cridant al 661 14 50 04.
Que si viu de bé quan ja és estiu.
I ara que les escoles acaben el curs, el sector primari investeix en una oferta immensa de noves formacions. El primer d'aquests cursos consisteix en un sobre varietats minoritàries de vinya, aquelles que permeten fer vins de característiques úniques.
Seran el dia 25 i 26 de juny a Montuïri, Mallorca, i l'impartirà l'enginyer tècnic agrícola Antoni Martorell. El curs és gratuït, però cal inscripció prèvia.
És un curs que organitza Unió de Pagesos, com aquest altre, que són dos cursos de renovació del carnet necessari per utilitzar productes fitosanitaris. Els dies 5 i 6 de juliol se celebrarà el primer i els dies 12, 13 i 14 de juliol el segon. Tots dos seran a Sa Pobla.
Amb aquest curs, les persones que tenen el nivell bàsic o qualificat de carnet d'usuari de productes fitosanitaris poden renovar aquest carnet per 10 anys. Els dos cursos els impartirà l'enginyer Joan Gabriel Torrendell.
I acabam amb el curs de benestar animal durant el transport que també organitza Unió de Pagesos. El curs es farà a Santa Maria Lida a partir de demà i fins dia 24 de juny i a Llucmajor entre el 28 de juny i el 2 de juliol.
El curs està dirigit a titulars d'explotacions ramaderes i al personal conductor o cuidador d'animals en un vehicle. L'objectiu del curs és formar els transportistes en matèria de benestar animal per capacitar-los per realitzar desplaçaments fora de l'illa de Mallorca.
I amb aquest enfilall de propostes acabam el nostre programa d'avui i tornem diumenge que ve, fent més camí a Del Camp a la Mà.
Fins diumenge.
Que vol digui que això és meu.
que això no es fa mai.